Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ara passen 6 minuts de les 10 del matí. Reprenem el tema de la setmana dedicat a les eleccions d'aquest 28M d'aquest diumenge des del punt de vista dels mitjans de comunicació. Com ho vivim? Què en pensem? Com fem arribar el missatge de partits i caps de llista? Explicant-vos tot el que fem. I ara, Lourdes, volem compartir sensacions i experiències entre tots els nostres convidats. Què et sembla? Com que venim de la pausa, recordem qui ens acompanya.
Vinga, doncs tenim el Sergi Fernández, que és el director de la capital del Cava, de Ràdio Sant Sadurní. Molt bon dia.
Molt bon dia, Lourdes, què tal?
Tenim el Joan Baumala, el director de Penedès Televisió. Molt bon dia.
Hola, com estem? Bon dia.
I tenim el Marc Guitart i el Ricard Vinyals. Molt bon dia.
Bon dia.
Veiem que aquí tenim una amalgama de periodistes que tenim diferents realitats, com hem vist durant la primera mitja hora. Tot homes, és curiós, eh? Escolteu, ja veiem que les teles, les ràdios locals, tenim unes formes de fer. Els mitjans doncs, que són no públics tenen una altra manera. Abans parlàvem una mica de si tenim una visió bastant seccionada o segregada de lo que és la població. Què opineu, Joan i Sergi?
Sergi, endavant, va.
Sí.
A veure... Sí. Al final estava molt d'acord amb el que comentaven els companys abans, que potser ens volem donar massa protagonisme. També els polítics, al final actes com els debats, que ja s'ha convertit pràcticament en una obligació a ciutats, a pobles mitjans, a pobles petits, tothom pràcticament sembla que n'hagi de fer. I al final sembla que tenim una mica aquesta sensació com del mal estudiant, no? Que a darrera hora ho hem de fer tot, ho hem d'explicar tot, quan al final, especialment els partits, els governs, doncs, tenen 4 anys per fer tota l'acció política i l'acció als municipis. I sí, sovint un té la sensació de que no tractem com caldria o com toca moltes vegades el ciutadà, pensant que ja no s'ha format una idea, una opinió, i que pel que vegi que passa en les darreres setmanes o darrers mesos al seu municipi, o per aquests titulars que intenten buscar també els candidats, els caps de llista, doncs puguin revertir molt els vots, no?
A veure, a mi, a la reunió que vam tenir ja fa uns mesos, quan encara no havia començat ni la precampanya, però de fet ja estàvem en aquella precampanya, que de fet això està sent una cosa llarga, no? Una reunió que vam tenir amb els diferents directors de la xarxa, dels diferents mitjans de la xarxa, i jo, clar, aquestes són les meves primeres eleccions, així com a director d'un mitjà, no? Llavors em deien, Joan, això és com una mena de grip que s'ha de passar. I jo deia, home, una grip tampoc, vull dir, és una cosa que, coi, precisament és un d'aquells moments, és un d'aquells reptes potents, perquè sobretot com a mitjans, doncs convertir el que són, el que ara deia el Sergi, el que són una campanya electoral, que sempre acostuma a ser una cosa una mica molt pensada pels partits, però això que dèiem, no sé fins a quin punt es pensa amb els ciutadans a l'hora de fer aquestes campanyes i dissenyar els discursos, etcètera, no? Acaba sent tot molt repetitiu i en un moment, a més a més, en un context de molta desafecció, pensava, home, és un repte de convertir doncs aquestes eleccions, que són les eleccions municipals, que són les nostres, que són les més properes, això és molt important, tenir-ho present, convertir-ho doncs, en la mesura del que sigui possible, amb una informació que realment sigui entretinguda, que realment sigui una informació que no s'aturi, però que al mateix temps doncs, informi, per anar-ho fent també d'una manera progressiva, a mesura que es vagi acostant el dia, el gran dia, etc. No? I en aquest sentit, home, jo penso que, ara parlo des del punt de vista estrictament professional, que la veritat és que està sent una campanya molt ordenada, en aquest sentit, no? O sigui, per exemple, hi ha el Sergi, doncs, a Sant Sadurní, i nosaltres aquí a Vilafranca, la veritat és que hi ha molta activitat, però tot està sent molt, molt ordenat i certament estem arribant ara a la recta final amb les piles molt carregades. Nosaltres, això sí, molta feina feta, moltíssima feina feta, però perquè, a més, els mitjans com el nostre, audiovisuals, és a dir, ràdio, televisió, diari digital, o sigui, hi ha moltes rodes de premsa que només hi som nosaltres, perquè els altres mitjans escrits doncs, també tenen, o sigui, no tenen potser aquesta capacitat, o ja els hi va bé, diguéssim, la nota de premsa, ja et farem nosaltres, no, nosaltres anem les imatges, necessitem els talls de veu, i hi ha moltes rodes de premsa que només hi som nosaltres, que pràcticament et diria que es fan expressament per nosaltres. Això, clar, multiplica molt la feina que has de fer, però la veritat és que hem arribat, diguéssim, amb les piles carregades a la recta final. Tampoc aquella sensació de dir, ostres, tu, que s'acabi ja, saps? No la tenim, en general.
És cert, aquesta vegada com que ha sigut una mica més light. Perdoneu, un moment, Ricard i Marc, perquè jo vaig aprofitar per dir la nostra des de Dumens, ja que, no, més que res, perquè l'audiència també ho sàpiga, que nosaltres farem un programa especial conjuntament amb EIB i amb Cunit Ràdio el diumenge a partir de 8:45 de la nit, on donarem tota la informació comarcal, ja que som 3 emissores que ens hem ajuntat, i el divendres tenim el debat famós. Avui la Laia no hi pot ser perquè és la directora d'aquí, però aprofito jo per dir la nostra. Què en penseu del que comentaven el Baumala i el Sergi?
Bueno, totalment d'acord amb el Joan. Joan, clar, és que ja ho deia abans a la primera intervenció, no? Tens la sensació, i em sembla superreal, de que els partits moltes vegades les rodes de premsa, o no tant rodes de premsa, els mítings i això els munten per la tele. Això us planyo, no? Vull dir, Joan, vull dir, ho fan clarament per la quota de televisió i de la pantalla. O sigui, que ja m'està bé, no...
Per cert, no perdona, sé, no, que et talli, què tal ahir el concert d'Eldo John?
Ah. Va, ja parlarem en micro tancat. Ja,
bueno, sí, t'ago parèntesi.
No, és que ja rebia missatgets a les 7 del matí. Diu, si t'he vist a la tele 6:15.
No, bueno, perdó. Aquella versió no m'ha molat massa.
No, és que el tall, ja parlarem, el tall està una mica esbiaixat.
Això ja ho he vist,
Sí, bueno, t'explicaré.
Això que fan els partits.
Sí. Joan, només em faltava això, que ara diguessis per antena que vaig anar a veure el Tot Junt.
S'entrarà en mitja comarca.
Però va anar bé o no?
Molt bé. Ja et faré una crònica un altre dia. No, molt bé. No, que deia, que em sembla claríssim, Joan, de que us munten els actes, però ja, en aquest sentit, ho comentàvem l'altre dia que vaig venir aquí a Penedès Televisió i a la Ràdio Vila, no?, de que ja us planyo, m'entens? Jo he estat aquests anys fent mitjans públics.
Sí, i, ja saps el que és, ja saps el que és.
Sí.
No, i t'haig de dir que fins i tot, o sigui, ara ja ens diuen, bé, ja ho hem fet aquí perquè així no us ajuda a desplaçar tant, o fem aquí aquesta hora perquè així ho tingueu més bé. Vull dir que la veritat és que també ja s'ha establert ja una col·laboració amb els diferents partits, que també són conscients, doncs, home, que anem en aquest sentit molt saturats, no? Però que ells també et col·laboren d'aquesta manera. Ho hem fet aquí, no aquell altre lloc, però no us ajudo a desplaçar. Ho hem fet aquesta hora perquè sabíem que... vull dir que amb això doncs hi ha una certa esperit de col·laboració, diguem-ne.
Sí, però a vegades penses... es nota massa, no?, que ho vol fer per la tele,
sí,
però
sí.
Que m'està bé, m'està bé, mira, que si ens envien nota pensi dir que farem no sé què, no farem no sé quantos, ja ens està bé, els altres mitjans, no?, perquè tenim més possibilitats de gestionar, a part dels equips humans que sou altres, que sou molts i això, i clar, si sou us venen a sota de casa, doncs mira, millor.
Marc?
Sí, no, fent una mica la referència aquesta de la grip que ha dit el Joan, jo crec que al final tots els mitjans assumim privats i públics, que durant aquestes 2 setmanes i també a les anteriors de la campanya acabarem fent un seguit d'informació política que segurament està O sigui, està en un nivell que no s'adiu a lo que la població li interessa. És a dir, la gent té un interès concret en la campanya, que no sé, a part de la gent que està molt a sobre dels partits, és més baix, i en canvi en aquests dies tu mires els nostres diaris i el 80% de la informació és política. Sembla que la resta es quedi parat, no? Ho acabes assumint perquè dius, bueno, també has de donar la informació que la gent, si hi ha algú que li interessa saber confrontar programes, que són pocs, sàpiguen què diuen cada un, no? Però no sé si realment hi ha una reflexió que es podria fer de dir es pot fer diferent la campanya, es pot enfocar diferent des dels mitjans. Suposo que de moment ens deixem portar.
Home, sí, jo amb això ja insisteixo, que jo també he estat de mitjans escrits, és molt diferent el que és un mitjà escrit en aquest cas, són dinàmiques diferents, distintes, no? Però sí que és veritat que nosaltres, per això, el que sí que et puc explicar, o et puc dir, és que nosaltres en aquest sentit vam tenir molt clar això que deies tu, que és un moment cada 4 anys, perquè són les municipals, que per tant hi hauria molta informació, evidentment els nostres continguts informatius, doncs l'aspecte polític guanyaria molt de pes, però sempre marcant una mesura. I és a dir, nosaltres vam establir des del principi, estic parlant ja de la pre-campanya, i sobretot ja per preparar la situació. És a dir, nosaltres havíem de tenir uns criteris molt clars, i a partir d'aquí, doncs aleshores, explicar-los aquests criteris. I pot ser que, diguéssim, les diferents formacions estiguessin d'acord o no, però explicar-los, tenir-los molt clars. I això què volia dir? Volia dir que nosaltres no estàvem disposats a que la informació política, diguéssim, el 80% dels informatius fos informació política, ni molt menys, sinó que, i això els nostres telespectadors penso que ho han agraït, és a dir, els nostres informatius han anat mantenint la mateixa escaleta, doncs, amb una informació política durant la precampanya, doncs, molt equilibrada, i ha sigut a la campanya, quan hem variat una mica, hem variat l'escaleta, hem fet un espai dins dels informatius, tant de ràdio com de televisió, una especial eleccions, però sempre també amb els temps molt equilibrats. És a dir, que els nostres informatius actualment, o sigui, tu veus les notícies de l'àmbit social del dia a dia combinades amb la informació política, però jo penso que d'una manera molt equilibrada precisament per no saturar. I a banda d'això, doncs bé, hem fet les entrevistes a cada cap de llista, amb representació al consistori, que ens estan tenint una bona acceptació, també seguint uns criteris de dir, escolta, hem de fer unes entrevistes que siguin amb els mateixos, és a dir, els mateixos temes, les mateixes preguntes per tots, perquè així tots puguin debatre sobre el mateix, per evitar, doncs, que hi hagi unes distincions, però que són unes entrevistes que cap candidat ha vist respecte a l'altre, és a dir, que ningú sabia ni què se li preguntaria ni què se li havia preguntat amb els altres, i per mirar de buscar, doncs, mirar de crear uns continguts que fossin relativament amens, no? I després hi ho matarem el dijous amb el que és el debat. Amb això el que vull dir és que hem intentat, sobretot, mantenir uns criteris, o sigui que, evidentment, que aquests dies la informació política guanyava pes, però que tampoc fos allò una saturació, precisament pel que dius tu, no? Perquè home, jo penso que això és un tipus d'informació que, si es dona mesurada, pot interessar, però si no, aleshores, dius, bé, és la cantinela de sempre, no?
El que passa és que, Joan, aquest equilibri per mi és molt important buscar aquesta mesura, més enllà de la normativa, de la proporcionalitat i del repartiment de temps, perquè jo comentava abans, des dels pobles petits o mitjans estan professionalitzant molt aquests models de campanya electoral. Nosaltres en 10 dies per Sant Sadurní, que al llarg d'un mandat o de 4 anys doncs tenim visites comptades d'alts càrrecs, clar, en qüestió de 10 dies ha passat per aquí el president de diversos partits,
sí,
el ministre de Cultura i Esports, el conseller de Treball. Clar, al final som molt conscients del que busca el partit, no? Que és aquesta projecció i aquesta visibilitat, però és cert que en municipis com el nostre ja et trobes amb diferències molt evidents entre les estructures de partit i el múscul que tenen a nivell comunicatiu o per aconseguir que aquestes cares potents o aquests pesos pesants dels partits doncs facin el tour i passin per Sant Sadurní. però clar, aquí una mica ens toca a nosaltres el jugar a no sobrerepresentar o no fer aquest accés d'informació per uns actes de partits vers uns altres.
No, i francament, disculpeu, però aquí el que interessa és el que diu el candidat de cada ciutat.
Correcte.
M'entens? A mi que em vingui el president de Torn, el líder de Torn, per dir-me el mateix que acaba de dir el dia abans a Lleida, a Cornellà o a Sant Boi, simplement canviant el nom de la ciutat o canviant doncs, viticultors per pagesos o per treballadors de fàbrica, és el mateix, o sigui, el mateix guió. Això és bastant trist. I que després doncs, et surten ja amb la seva d'allò d'anar contra, no de, perquè els llocs concrets amb ells no saben ni on van, moltes vegades. Però això sí, llançar doncs, l'atac contra l'altre, i això ho fan tots, eh? I això sí que em sembla... Això és aquella part a mi que em sobra absolutament. Però el que em diuen cada candidat de cada ciutat, de cada municipi, sobre els problemes reals que hi ha en aquell municipi, doncs com tenen previst afrontar el tema de la seguretat, com tenen previst afrontar el tema de l'habitatge, com tenen previst afrontar el tema doncs, de dinamitzar el comerç local, etc. Home, això és interessant, això té el seu interès, no? Malgrat que també és veritat que interessa a un determinat nombre de gent. Perquè un dels grans...
A la cleca.
Però a part de la cleca... O sigui, a veure, hi ha un tema que és el tema de l'abstenció, que és un tema que penso que realment és un tema preocupant i que pot alterar molts resultats, perquè com menys participació hi hagi, més possibilitat de... M'entens? Vull dir que d'alterar el que seria un en principi un mapa més... O sigui que... I el tema de l'abstenció, perquè curiosament podem pensar que allò que es diu, no? Bé, però les que són pròpies, aquestes tens la sensació de que hi ha més participació que no per les altres, i no és així. O sigui, a les eleccions municipals hi ha menys participació que no pas hi pot haver-hi a les generals o a unes autonòmiques, per exemple. Això és curiós. I dius...
Depèn, Joan, jo crec que depèn de...
No, però històricament és així. Estadísticament és així, Ricard? Tu vas repassant. O sigui, les municipals se situen en aquell 53, 58, aquella forquilla, tret de casos de context, de moments molt determinats, no? Com va ser les del 2019, amb aquell context polític, etc. Però si tu repasses estadísticament l'historial, o sigui, generals, autonòmiques i amb el procés va ser... Són casos excepcionals, però sempre les municipals, curiosament, són les que estan sempre per sota. No sé ben bé per què, això s'hauria d'estudiar. I en aquestes, penso que un perill és precisament l'extensió. Digues.
Sí, però a vegades ens pensem, els periodistes, allò que et deia abans, de que ens pensem que tenim més protagonisme o més importància o se'ns escolta més del que realment se'ns escolta, potser, no?
Correcte.
Però a vegades et trobes amb campanyes, jo sempre explico el cas d'un col·lega que es presentava en un municipi important i això, que el dijous previ a les eleccions, ja, feien el porta a porta, escolta'm, que venim a buscar el vot, que ens voti nosaltres, no sé què, diu, quan hi ha eleccions? Aquest diumenge, què es vota? No, escolta'm, les locals, l'alcalde que vol que vostè vol tenir l'alcalde o l'alcaldessa. Ah, sí? Ah, doncs, si m'ho penso, ja aniré a votar. O sigui,
home,
això, ja trobem aquest nivell, eh? O sigui, hi ha molta gent que viu al marge de l'actualitat més immediata, que és unes eleccions municipals.
No, i després ja estem en un context de desafecció clara. Això és així, no? I
sí,
aleshores,
sí, sí,
que tindrà un
impacte diumenge, segur.
Saps? Exacte.
A més, nosaltres ens hem trobat, jo no sé si passa a Vilafranca, Sant Saturní també, però aquí el Vendrell, ahir ho comentava precisament amb dos candidats de partits diferents, que és que el 80% del programa electoral dels principals partits és idèntic. Almenys el Vendrell és igual. Són les mateixes propostes, amb petits canvis, però està sentint que estan fent les mateixes promeses. I, clar, no sé si fins al final la gent pot tenir molt interès a dir, bueno, però si és igual, no? Tothom està dient el mateix.
Si voti,
I promeses contingudes. Almenys la sensació que hem tingut aquí en comparació amb d'altres comicis o d'altres eleccions és que els programes... Ostres, ho comentàveu abans de la pausa, no s'arrisquen. No s'arrisquen. I en molts casos és més intentar protegir el cistell que van aconseguir fa 4 anys o el que els hi sembla que tenen.
Però jo crec, Sergi, que
s'exposen molt poc.
Clar, si s'exposen poc o el risc és baix, jo prefereixo això que no pas que em prometin coses
aquí,
que diuen, on te vas a parar?
Aquí és allò que dius, o sigui, una cosa és el que farem, un altre registre és quan diuen volem fer, I després és quan tu li voleu
escoltar.
I què us comprometeu a fer? I després, perdona, i com ho fareu? i d'on traureu els recursos. I, m'entens?
I això... d'aquí depèn. I d'aquí depèn
i
fer-ho.
Clar,
perquè a vegades també juguen amb això,
I després, sí que és veritat que és un són uns comicis que bons els pactes seran claus, o sigui, és, això és un, o sigui, és un partit, per exemple, aquí a Vilafranca, la sensació és que hi haurà partit, però que serà un partit, hi haurà una final, diguem-ne, però hi haurà una final en pròrroga. O sigui, el que passi, saps? I això també fa que a l'hora doncs, de plantejar els teus discursos, doncs, evidentment, has de defensar el teu programa, però has d'anar amb compte a l'hora de, diguéssim, atacar el rival. Perquè, clar, si resulta que això és una cosa, pot ser, per exemple, entre tres, i resulta que jo ja m'encarrego un, doncs, home, em quedo ja una mica limitat, no?
No, després hi ha les directius, penso jo, dels de dalt de tot. O sigui, a vegades des de Barcelona venen, no, és que el partit aquest amb aquest, bueno, aquest ens hem d'entendre tot arreu,
sí.
I jugar amb això, i al millor, ho comentava l'altre dia, Joan, no es poden veure, no es parlen.
Ricard, disculpa, és que aquí moltes vegades dius la marca fins a quin punt sí. Et resta.
Està disposada.
O sigui, si jo això fos candidat, t'asseguro que dic, no cal que vingui ningú. Francament. O sigui, si em voleu ajudar, no em prenyeu, perquè jo aquí pactaré amb qui m'entenc, m'entens o no? Pactaré amb qui tinc bona relació, pactaré amb qui crec que puc fer un bon programa pel que ha de ser un bon programa de governar, de gestionar la meva ciutat, perquè ens entenem, perquè el tacte personal, el feeling personal és molt important a l'hora de treballar, més enllà de les cicles. Llavors, que em vingui a mi el de Barcelona, o el cap del meu partit a Barcelona, a nivell nacional, que té les seves neures, que té els seus interessos, que té el seu partidisme, que... Escolta, no. I això...
No vinguis.
Sé que això és complicat, això vull dir, això és així, eh?
Sí, això cada vegada té una influència més gran, perquè no oblidem que els grans partits, al final, numèricament els interessa doncs, comptar les alcaldies que tenen, i després els efectes que tenen per als ens supramunicipals, consells comarcals, i evidentment aquí hi ha molts interessos que van més enllà del municipi del que comentava el Joan. El que seria natural o normal és que el partit del municipi de la ciutat pensés només en la ciutat i busqués aquell acord o aquell pacte de govern o coalicions que fossin d'interès estrictament pel municipi, però no passa.
No passa.
I no passarà.
Ens queden dos minuts escassos, per tant, us demanaré rapidesa en les respostes. Sabríeu dir, a ciència certa, com veieu els resultats aquí, a grosso modo? No us demano porres, només si creieu saber els resultats.
Ja n'hem fet.
Marc, Ricard...
Tu l'has fet ja, Ricard, sí?
Sí,
l'heu fet?
Amb sopars es fan porres, home, Joan.
No,
Dipositària es diu Lourdes Meronyos, diu la Dipositària.
Sí. Nosaltres encara...
Això no diguis, Ricard, sisplau.
No, nosaltres l'hem fet, eh? No, l'hem fet.
Doncs, escolteu, que som a dimarts, eh? Aviam.
Vinga, ràpid.
Jo diré que l'Inter li donarà més feina que el Madrid al City.
Vinga.
Marc?
Menys partits hi haurà a Cantarran, al Vendrell.
Ricard?
També. Penso que el fet que es presentin molts va en detriment del resultat final.
Sergi?
L'estadística ens diu pocs canvis, però esperem que hi hagi un punt d'inflexió.
Joan?
No, jo ja t'ho he dit. Jo em sembla... No, home, Vilafranca, ja t'ho he dit abans, es presenten unes eleccions realment molt interessants, està molt obert, i també dependrà del percentatge doncs, de participació. I després, el que sí que és clau, per mi, és que es tracta en aquestes eleccions de mobilitzar els teus. O sigui, més que d'anar a pescar en altres ports, diguem-ne, o sigui, es tracta de mobilitzar els teus. Qui aconsegueixi que els seus vagin a votar en major nombre, aquests s'emportaran, aquests tindran els millors resultats.
Apassionant, a Vilafranca, Joan, apassionant.
No, ja jo que tinc unes ganes del programa, ja els dic que això ha de ser un carrusel, però espectacular, del programa de la nit electoral, que comença ja. Sí.
Joan Baumala, Sergi Fernández, Marc Guitart, Ricard Vinyals, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Sobretot, audiència nostra, poseu les nostres emissores si voleu saber els resultats. Seguiu els diaris, que estan fent una gran feina. I moltes gràcies a tots per haver-nos atès avui al PND en Xarxa.
Una abraçada a tots, adéu. Gràcies.
Bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 2:15 del matí. I a aquesta hora us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa, on us acostem les notícies més destacades. Us parla Eric Guijarro. Les proves d'accés a la universitat es faran íntegrament a Vilafranca. Els propers 7, 8 i 9 de juny tindran lloc arreu de Catalunya les proves d'accés a la universitat. Fins divendres 26 de maig està obert el termini de matriculació per l'alumnat que enguany cursa segon de batxillerat, segon de cicles formatius de grau superior o que tinguin el títol de tècnic superior. Enguany les proves d'accés a la universitat es podran fer per primera vegada íntegrament a Vilafranca, en concret als instituts Eugeni d'Ors i Milà i Fontanals. D'aquesta manera, l'alumnat de Vilafranca i comarca que es vulgui presentar a l'ESPAU podran fer els exàmens a la vila, sense necessitat de desplaçar-se a d'altres comarques. Es preveu que entre els dos centres puguin acollir entre 300 i 330 alumnes que faran les proves. Acció Climàtica confirma l'efectivitat del producte per protegir les vinyes dels cabirols. Els resultats de la prova pilot s'han presentat aquest dilluns a la taula de cogestió pel control de danys cinegètics a la vinya, que ha tingut lloc a Barcelona. En aquesta trobada, els responsables d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han explicat que les tres finques on s'ha provat aquest mètode no han patit danys en els darrers mesos. Alhora, durant la reunió, els representants de l'executiu català han recordat als membres del sector que hi ha oberta una ordre de ajuts que subvenciona la instal·lació de tanques per evitar danys de fauna a la vinya. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitja, ha recomanat als viticultors l'ús d'aquest producte natural per aïllar el cabirol de les vinyes, un producte que s'aplica directament als ceps. Un treballador que netejava finestres al polígon de Sant Pere Molanta en estat greu per una descàrrega elèctrica. Un treballador ha quedat en estat greu aquest diumenge amb grans cremades en rebre una descàrrega elèctrica mentre netejava els vidres d'una nau industrial ubicada al polígon de Sant Pere Molanta. Els bombers han informat que a les 7:47 van ser avisats d'aquest accident ocorregut a la nau industrial ubicada al número 48 de l'Avinguda del Cadí, propietat d'una empresa de mudances. El treballador netejava els vidres amb una perxa quan ha rebut la descàrrega d'un cable d'alta tensió, cosa que li ha provocat grans cremades. Es desplaçaven a la zona efectius de 5 dotacions dels bombers de la Generalitat, Mossos i del sistema d'emergències mèdiques, que van evacuar el ferit en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El Festival EVA al Penedès s'inaugurarà el 2 de juny a la Torregassa. Es farà a l'era de Cal Palau a les 8 de la tarda. La narració, la literatura i la música seran els protagonistes, una vegada més, del Festival en Veu Alta, que celebrarà el seu acte inaugural a l'era de Cal Palau a la Torregassa. L'acte obert a tothom tindrà lloc el divendres 2 de juny a les 8 de la tarda i consistirà en un concert a càrrec del trio format pel Carles Dènia i el Darío Barroso a la veu i a la guitarra, i la Lluna Aragón, al violí i a la veu. Aquest és un espectacle adreçat al públic adult, organitzat per l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i al Festival EVA, amb la col·laboració de Societat Cultural i Recreativa de la Torregassa i Cellers Domenys. La 19a edició del Festival EVA, al Penedès, i la 14a, al Priorat, comptarà amb més de 84 espectacles i 168 artistes repartits en 30 poblacions, dos dels quals a Sant Jaume dels Domenys, on a més de l'acte inaugural també acollirà un altre a Llager. El divendres 16 de juny, l'espectacle Los Cuentos Negros de Cuba, a càrrec de Coralia Rodríguez i Lino Lores.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 2:15. Després de dedicar una hora a la política, a la campanya, aquest 28M, anem a desengreixar una mica al matí amb els tastets d'història, on parlarem d'història, també gastronòmica, avui, i del Penedès, amb l'historiador Jordi Ferran des de Domenys Ràdio.
Ja tenim preparat aquí a l'estudi el Jordi Ferran, perquè ens porta avui els tastets d'història. I si no vaig mal encaminada, avui canviem la secció d'història per secció de gastronomia, una mica, eh? Deixeu-me que el saludi primer de tot. Jordi, molt bon dia.
Bon
què
dia.
Tal? Com
molt
estàs?
Bé. Molt bé, molt bé.
Hem tornat de nou, ha passat un mes ja.
Sí.
I com va tot?
Pues amb molts ànims i molt content d'estar aquí.
Doncs igualment, això que deia, eh? Avui parlarem de gastronomia històrica, va, ho direm, sí. Ho direm així. De què ens parlaràs avui?
Avui parlarem del plat combinat. Emblema hispànic com pocs, que té, com totes les coses, té el seu perquè. No? I la gràcia també de la història és trobar els perquès de les coses.
I tant, que si un plat combinat anem a qualsevol restaurant, no?
I ens podem preguntar a vegades, ens preguntem el perquè de les grans qüestions, no? Però no de les petites coses de la vida i... Doncs la vida també són les petites coses.
I tant, que sí. Doncs avui parlem de quotidianitat, eh?
Sí. Bé, el plat combinat té el seu origen precisament en l'Espanya dels anys 30, en l'Espanya franquista. I llavors, sempre s'ha dit que Franco, no, va fer els pantans, la seguretat social i la paga extra. En realitat no va fer cap de les tres coses, però és com el que repeteix la gent. Però jo, que realment sí... que va intervindre en el franquisme, van ser en crear hàbits gastronòmics. I un d'aquests va ser la popularització del plat combinat. Ens explicarem. Durant el franquisme, sí, en el primer passos de la guerra, les autoritats franquistes, el bàndol revoltat, perquè encara no eren autoritats, necessitaven calés, money, no?
Uh-huh.
I van fer campanyes de subscripció nacional, que era una tradició molt, molt arrelada aquí. En fi, quan hi havia una necessitat, subscripció nacional pels desemparats de qualsevol desastre natural. No? I van dir, bueno, doncs, estem fent una cruzada nacional, doncs també fem una subscripció nacional. I van ser molt importants. De fet, Àngel Viñas, que és un historiador molt important d'aquesta època, calcula que un 11% de tots els ingressos que va generar el bàndol revoltat van ser d'aquestes subscripcions nacionals que la gent donava, no? Mm. Una d'aquestes va ser el Dia del Plat Únic. Què és el Dia del Plat Únic? Bé, ja ho diu el nom. No s'ho van currar gaire. El Dia del Plat Únic era bàsicament això. Era un dia en què per llei només es podia servir als restaurants, a les tavernes, als hostals, un sol plat. Això era una idea, en realitat, que havia implementat l'Alemanya nazi uns anys abans, que ells li deien els diumenges de Eintopf, més o menys.
La pronunciació... Quin alemany.
Sí, la pronunciació germànica no és el nostre fort. Bé, bàsicament, el primer diumenge de cada mes, les autoritats nazis obligaven a fer una mena d'olla barrejada i els diners que costava la resta del menú anaven obligatòriament a una organització benèfica estatal per pagar coses que l'Alemanya nazi, les autoritats, no podien pagar. No? Mm-hmm. Bé, doncs, l'estat franquista va agafar aquesta idea. Per què va agafar aquesta idea, si l'estat franquista era una democràcia orgànica i aquestes coses? Doncs perquè no era una democràcia orgànica, sinó que quan s'estava construint s'estava emmirallant en els estats feixistes. Volia construir el seu poder com un estat feixistitzat. Llavors agafaven moltes idees d'Itàlia i d'Alemanya. Una va ser aquesta. És a dir, el Dia del Plat Únic és una còpia d'una política benèfica nazi. Bé, aquí a Espanya es va obligar que el primer dia i el 15è de cada mes només es servia un plat, però es cobrava doncs, tot el menú sencer.
No?
O sigui, et cobraven primer, segon i postres, però només et servien el primer. Perquè la diferència d'entre allò que havia costat i el que havies pagat anava obligatòriament a la beneficència pública, és a dir, a l'auxilio social.
Mm-hmm.
Això, bueno, es va anar allargant en el temps, es va agafar el dilluns sense postres, també, que era bàsicament el mateix. Eren campanyes, bàsicament, per obligar que la gent extreure-li els diners cap a la beneficència per cobrir la propaganda que tu no podies pagar perquè no tenies aquests diners. Això era voluntari? No, era obligatori. coses que tenen les dictadures, que les coses no són voluntàries, són obligatòries. Com ho feien? Doncs incentivaven a les autoritats a fer llistes negres de la gent que no complia en això i s'imposaven multes, així també com els restaurants que deien, escolti, vostè hauria d'haver portat tants diners, perquè això ho pagaven doncs, les fondes, no? Si no ha tingut aquests diners és que alguna cosa està passant. Qui no ha fet això? O és vostè i li caurà la multa a vostè? Vull dir, era una forma que era molt graciós, no? Això el dia del plat únic, mira què tal, el dilluns sí, sense postres, però no era pas en broma. Clar, pensem que era un 25% de la... S'ha calculat que era un 25% de la recaptació d'aquell dia que es feia. Vull dir, no eren pares a pocs diners. A més, l'Estat va anar regulant aquest dia del plat únic i doncs s'havia de servir doncs, un plat de verdures o un de carn o de peix i els comensals havien de triar una cosa o altra. Què passa? Bé, aquests ingressos que anaven destinats a auxili social eren bàsicament per fer propaganda, no? Per dir, doncs, l'Estat franquista dona menjar als pobres, dona beneficència a aquells que no s'ho poden pagar. Això es va anar allargant fins l'any 42, perquè era un element doncs, en guerra molt propagandístic i després els primers anys de la postguerra. Després va acabar perquè també era bastant extractiu, no era una cosa molt agraïda, tot i que se'n van fer campanyes molt fortes i de publicitat, hi havia cartells, va ser una cosa doncs, molt popularitzada. Què passa? Hi va haver gent que la cosa no li va agradar, i, escolti, jo vull menjar un primer i un segon, aquí m'haig de menjar aquí una sopa i ja està, no? I no ho complien. Vale. Les autoritats n'eren conscients d'això i estaven molt a sobre de dir, escolti, s'ha de complir, només es pot servir un plat. Però gent tan franquista com José María Pemán, que és l'autor de diverses lletres d'himnes franquistes, és un franquista de pro, admetia que ell aquell dia, el dia del plat únic, menjava igual que els altres dies, no modificava la dieta. Senzillament s'ho ficava tot en un sol plat, i ja està, i complia en menjar un sol plat.
Un crac, eh?
Sí, i escrivia i descrivia el seu plat únic com un decret d'unificació gastronòmica que consistia en unir xoriço, ou ferrat, lluç, costella en un plat de porcellana. Aquesta definició és bastant el que podíem trobar avui en dia en un plat únic. Es diu que en un plat combinat. No? O sigui, ja trobem aquí, en aquest dia del plat únic, el que podria ser el plat combinat. Bé, però això no és una popularització, no? Era una cosa que va passar, que l'any 42 es va acabar, per sort. Llavors, quan es va fer realment popular? Amb aquest record del plat únic, als anys 60, en el boom del turístic, és a dir, ja hem deixat enrere l'Espanya de postguerra, que imposa el plat únic com una forma de dir, escolti, no hi ha diners, necessitem diners aquí per fer propaganda, tampoc la gent es pot queixar molt de dir... Jo vull una miqueta de xai, perquè hi havia molta misèria. Hem passat aquesta època i hem arribat a una època d'abundància, una miqueta, no, d'album turístic, que el que volia el país era atreure estrangers i vendre's com el millor destí. El més maco, el més barato, Espanya, el paradís europeu. Llavors, el Ministeri d'Informació i Turisme, dirigit per Manuel Fraga, va aprovar una llei que bàsicament era per fomentar això, no? El turisme barat de sol i platja. Li hem d'agrair a Manuel Fraga ser conegut pel turisme de sol i platja, que regulava que obligatòriament tots els restaurants havien d'oferir un cert nombre de plats amb un preu fix que és anomenat el plat combinat turístic. Aquest
això plat, per llei, eh?
Per llei. Tots els restaurants havien d'oferir el plat combinat turístic que havia de combinar, bueno, elements tradicionals i amb un preu fixat, i havia d'estar anunciat, ben anunciat, perquè els turistes ho veiessin. Això, a partir dels anys 70, no va tindre molt d'èxit, la veritat, i es va passar a anomenar com el plat combinat, sense el turístic, no? I perquè ho pogués agafar tothom. Uh-huh. A partir d'aquí és quan es va popularitzar i ha arribat als nostres dies com el plat combinat que avui en dia tots coneixem.
Molt bé.
Per si no fos prou, l'aportació del franquisme en la nostra varietat gastronòmica, el mateix Manuel Fraga i Ribarne, que com deia la Trinca, tenia aquella silueta d'un bona de butano i aquella mala llet que no la salta un gitano, li va agafar gustillo a intervindre en la gastronomia i va dir, no, mira, també popularitzarem el menú del dia, perquè
Vinga. No
només volem que els espanyols tinguin plat, bueno, els espanyols no, els turistes tinguin un plat combinat, sinó que també els hi volem fer un menú del dia que havia de ser el menú Esto es España. En plan de... I van regular per llei la creació d'aquest menú. S'ha de dir que no va ser el senyor Fraga que es va inventar el concepte menú. El concepte menú ja ve d'època medieval, el fet de poder triar diferents coses, diferents plats amb un preu fix, i que al segle XIX a les tavernes era molt típic, que hi havia una sèrie de plats i tu podies triar. Però sí que va ser la primera vegada que es va regularitzar per llei i que es va obligar tots els restaurants a tenir-ho. A més, no només, també es va anomenar menú turístic, plat combinat turístic, menú turístic, el turístic l'hem anat perdonat amb el temps, i consistia en l'obligació de donar un entremès o un primer, un segon amb guarnició, unes postres, un quart de litre de vi, cervesa o aigua.
Em sona, eh?
Sí, sí, sí. Això regulat per llei, i en el qual la mateixa llei també regulava el preu que havia de tenir màxim, tope, i també incidia en que s'havia d'anunciar el menú en un lloc
visible, no?
Destacat, i que havia de ser servit amb preferència. És a dir, que una miqueta per atreure els turistes. Què va passar? Quan als anys 70 l'estat franquista va desaparèixer, no? es va enfonsar, bueno, es va transformar, millor dit, el que va perdre va ser aquesta regularització, o sigui, aquest control tan ferri de la població. Llavors va deixar de regular-se el preu màxim, on havia d'estar, però va quedar la idea tant del plat combinat com del menú diari, que va passar a ser promocionat a bombo i plateret com la quintessència de la gastronomia espanyola, que permetia a tots els treballadors de gaudir d'un plat amb tots els productes de la terra, o d'un menú, menú de senyoret, per un preu més reduït. I aquestes són les dues grans aportacions del franquisme en el nostre dia a dia, quan anem al bar a fer el menú.
Jordi, jo tinc ganes de preguntar-te, perquè a mesura que ho has anat explicant, tu tens algun plat preferit que diguis el meu plat combinat estrella?
El número 5, sempre.
Sempre és el número 5?
Sempre el número 5.
Porti el que porti.
No soc molt de plats combinats, eh?
No?
No. De fet, és una cosa que crec que trobo bastant abominable. Ja sé que tu m'has dit que t'agradaven abans.
A mi m'agrada, perquè així metes una mica de tot.
Però no, de petit sí que es gaudia més, però ara els trobo bastant... Jo sóc més de menú diari, menú turístic, sí? Diari.
Diari, d'entrant...
Sí, entrant, segon amb guarnició, postres i quart de vi.
Això. Jordi, d'altra banda, per explicar-nos el que ens has explicat avui... On ho has trobat? Amb què t'has basat? Com et va sorgir també la idea de parlar-nos dels plats combinats i del seu origen?
Com deia al principi, és per la idea aquesta d'explicar les petites coses de cada dia, que intentarem fer-ho durant tota la temporada, d'anar explicant el perquè de les coses quotidianes, perquè doncs, la història ens dona resposta a això. I en aquest cas va ser en trobar un anunci ja fa anys, del plat únic d'època franquista, que jo desconeixia bàsicament què era. Estava a la universitat llavors, o acabava de sortir de la uni, i no sabia exactament què era, i al real de buscar-ho, en el seu moment, vaig dir, ah, carai, tu, mira, que interessant això. Desconeixia que, doncs, que per ell s'havia regularitzat això. Mm. Sí que ho coneixia de l'Alemanya nazi, però no sabia que aquí també s'havia.
I després has puntualitzat una cosa que crec que al llarg de la història, almenys en temps de dictadura, s'ha anat reproduint moltes vegades, que és que Franco agafava molta idea del feixisme en moltes coses, no? S'assemblava tant a Hitler com Mussolini,
sí,
no?
Sí, el franquisme té diferents etapes. En la primera, que és en la construcció d'un règim, el que fa és veure a qui li dona suport i en què s'ajusta més els seus desitjos. I llavors el que fa és copiar els règims feixistes. No exactament igual, hi ha molta gent que diu no és un règim feixista perquè no hi ha un poder únic poderós, sinó... Bueno, clar, perquè aquí hi ha una guerra entremig i ni a Itàlia ni a Alemanya l'exèrcit intervé directament. És un partit polític qui pren el poder, aquí és l'exèrcit que pren el poder. Però sí que el primer franquisme era un règim feixistitzat, és a dir, esperava ser un règim feixista. Què passa? Que en l'ensorrament del règim feixista és el que ha de fer el franquisme, que ja s'ha construït com a règim feixista, és adaptar-se. I llavors, bàsicament el franquisme el que és una adaptació constant fins a la democràcia, fins a la transició espanyola, que no deixa de ser una adaptació del règim franquista en el sentit de que moltes institucions
no
es van restituir les d'època republicana, o sigui, l'Audiència Nacional és un tribunal creat pel franquisme, era el Tribunal d'Ordre Público, que li van canviar el nom, però no és un tribunal d'època republicana que hauria de ser, és a dir, el retorn a la democràcia s'hauria d'entendre que s'haurien de restituir els elements democràtics, i el que es van fer és transformar, i això és el que va saber fer el franquisme. Quan el règim feixista es van enfonsar, el que va fer el franquisme va ser adaptar-se com un règim conservador, a l'estil dels Estats Units, d'Eisenhower, que també era un règim així també conservador, i com a aliat d'Occident davant les esquerres i la Unió Soviètica. Llavors, Espanya... Bé, se l'ha d'entendre al segle XX, en aquesta construcció constant, una miqueta per encaixar en el món.
Mm-hmm. Clar, i després també és sorprenent, no?, que una cosa tan quotidiana, com dèiem, del plat combinat, que qui més qui menys, o el menú diari, que ens ho trobem a tot arreu,
sí, cada dia,
hagi sorgit d'una idea, en aquest cas, nazi, no? I que ens va arribar aquí.
Més que sorgir, m'he intentat explicar com es popularitza, no? Perquè, doncs, per exemple, es diu que el primer plat combinat de la història va ser la batalla de Marengo, que es va quedar les tropes de Napoleó sense menjar i els cuiners van agafar tot el que van poder. Bé, sí, ja. D'exemples així n'hi ha molt al llarg de la història. Una miqueta és com es popularitza.
I es
popularitza primer per una obligació, de dir, amb una imposició, és a dir, el fet de la idea d'aquest, d'ajuntar-ho tot en un sol plat, primer neix per una imposició i després es recupera i es popularitza bàsicament per atreure el turisme, que és el que explica l'Espanya a partir dels 60, no? Que es construeix en base a atreure el turisme. Llavors, com dues coses creades bàsicament pel turisme, al final les hem adaptat com a tradició. I segurament si li preguntessis a algú, doncs, si el plat combinat i el menú diari era una cosa que existia al segle XIX, us podien dir, doncs, no ho sé, potser
clar,
sí, no?
Potser
perquè
sí.
És una cosa tan típica com qualsevol altra. Però també les tradicions tenen... O sigui, tampoc sorgeixen de res, també.
No és espontani,
clar,
això, eh?
També es creen i tenen un motiu.
Doncs, Jordi Ferran, moltes gràcies per portar-nos aquests tastets d'història gastronòmics avui. I si no hi ha res de nou, ens retrobem en unes setmanes. Gràcies.
Igualment, que vagi molt bé.
Que vagi bé, adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Hold Me Closer és una de les últimes cançons que ha tret Elton John, acompanyat per Britney Spears. Recordem que avui fa el darrer concert de la seva vida, perquè és la gira de comiat a Barcelona.